Eriksen, per exemple. Sí. Però clar, també si ens posem a la posició del club, ells poden pensar que ja han de pensar en un nou projecte sense tu. Tu contemples la possibilitat que vagis perdent pes dintre de l'equip?
Bé, és que això...
Ja està passant.
Ja...
Sí, obviamente lo entiendo y es normal. Al final yo decido irme y el club tiene que mirar por ellos ahora mismo. Y entonces tal vez van a buscar otro jugador a mi posición o van a hacer jugar a otro. Pero mientras esté aquí, con toda la humildad del mundo, que lleve el brazalete o no, que la gente esté contenta o no, este equipo es seguir haciendo mi equipo, porque tengo mucha relación con los jugadores. No vas a quitar del día al otro lo que he hecho por este equipo y por este club, y mi balonmano no se ha ido, o sea que todavía se jugará balonmano. Entonces cuando llegan las partidos importantes, creo que tendré un papel importante, pero ahora hay que preguntar al entrenador. Pero obviamente que lo he visto con otros jugadores y seguramente que pasará igual conmigo, pues mi peso en el equipo será diferente, pero mi entrega será siempre el 100%.
Des que es va fer oficial la sortida de Dicamem, ha perdut la titularitat. Tinc una mica la sensació, parlant amb tu, que tu prens aquesta decisió per motius personals, per sortir d'aquesta zona de confort que deies, i que mires de fer-ho sempre de la millor manera possible per tothom. Evidentment, protegint els teus interessos, però també pel club, no? Marxo el 2027 i el Barça també té temps per treballar-te un substitut. Però que, per contra, la situació puntualment s'està embrutant. Des de gent que diu que marxes per diners, evidentment l'entrenador treu la capitania perquè no pot fer una altra cosa, ha de ser coherent, però també treu la titularitat, que parla amb el Fuchs sense que tu ho sàpigues. Et dol?
No te puedo decir que no me duele, pero como te he dicho antes, lo entiendo perfectamente, y hasta al final, mira, Domen se va y está jugando, y entonces yo tuve también un momento malo de noviembre a diciembre, que no estaba jugando bien por varios motivos. Obviamente de pensar en irme o no ha sido un momento muy difícil para mí, pero también tuve un hijo, que esto también todo el mundo se lo ha pasado un poco al lado, pero tener un hijo pues es un cambio en la vida, que tienes que todo cambia, y entonces ha sido muchas cosas al mismo momento para mí, y bueno, entonces yo tengo que seguir trabajando, seguir a demostrar que todavía estoy metido en el proyecto, y si tengo que recuperar mi puesto de titular, o si tengo que, esto ya vendrá solo, pero yo pienso siempre en el equipo. Ahora mismo el equipo está muy bien, cuando estaba lesionado estaban jugando en un nivel increíble, he vuelto, seguimos jugando en un muy buen nivel, y de eso se trata.
La teva relació amb Ortega ha canviat des de l'anunci de que te n'aniràs, més enllà que hagi dit que et retirarà la capitania, que no podia fer una altra cosa perquè ho havia fet amb Gonzalo Pérez de Vargas, etc. Però la relació al dia a dia entre tu i ell ha empitjorat?
Bueno, no, ha sido, a no ser, es un poco diferente tal vez, pero no solo con él, con mucha gente... Con mucha gente veo diferencia, ¿no? Hasta incluso con gente que vive en el Palau, que todos los días me pueden decir buenos días, ahora ha cambiado un poco. Hace parte del juego.
¿Vos decís del club o aficionados?
Los dos. Pues no, ¿sí? No todo el mundo, pero sí, ha cambiado. Sí. Pero es normal, lo entiendo. La gente piensa, pero te vas un año y medio antes y te avisas ahora. Ya, pero si aviso en junio del 2026, os queda un mes para encontrar un lateral derecho, y no creo que ahí os vais a quedar contentos. Entonces, no es todo el mundo, para hablar un poco de lo que he dicho antes, no es todos los jugadores que avisan un año y medio antes, o dos antes, como ha sido el caso de Emil o de Ludo en su momento, pero también nosotros como jugadores lo hacemos porque pensamos, te aviso antes para que tengas un buen tiempo para encontrar un otro jugador. Ahora, si prefieren que avisemos 5 meses antes, se puede hacer, pero te vas a quedar mal. Mm-hmm. O sigui, bàsicament això.
Escolta'm, el braçal de capità ja, diguem-ne, ja l'has trobat i no te l'oblidis més.
Ja. No, però...
Què va passar aquell dia a la Copa?
Bueno, ha passat com...
Tens molt enfadat l'Oriol Domènech, que és un ultrafan de l'emboli teu, i diu que no pot ser que el Barça surti a jugar un partit sense abraçar la capità. Va ser un oblit, però, estaves emprenyat.
No, de verdad que ha sido un... He estado un mes con la selección y no soy capitán ahí, entonces me he olvidado. Mm. Y esto ha pasado, pero de verdad, ha pasado muchas veces, incluso el año pasado.
No sé qui és el delegat, però el delegat...
No, pero no es él lo pone siempre en mi taquilla, ¿vale?
Y sí, es culpa teva.
No, es culpa mía. Uh-huh. Tú te vas cambiando y coges la ropa y no sé si te puede caer o lo sé que sea. Y básicamente fue eso, pero repito, ha pasado esto muchas veces y nunca se me ha preguntado por qué no lo llevas. El año pasado...
Sí, te has despistat més cops, ¿eh?
Sí, más de una vez. Uh-huh. Por eso es lo que he dicho, ha pasado más de una vez. Y nunca se me ha dicho nada. Ahora, por la situación, pues obviamente, ¿por qué no lo lleva? ¿Qué está pasando? Pero que esto también a Timo, que es capitán, le ha pasado también. O sea, que no hay, de verdad. Caram, no hay.
Déu-n'hi-do. Un dia per
treure... Haurem d'anar sí. Revisant els partits del Barça sí, d'handbol, a veure si el porten cada dia.
Bé, doncs, amb aquesta... Ja veieu que anècdota, perquè és un descuit. Acabem aquesta conversa amb el Dicamem, que avui ens ha vingut a explicar els motius de la seva marxa al Fuchse de Berlín, però això serà el 2027. Encara ens queda gairebé un any i mig per gaudir-lo aquí al Barça, i com que hem fet una tradició que cada cop que guanyeu la Champions el Dicamem ve a l'estudi amb el trofeu, jo calculo que abans que marxis vindràs un parell de cops més a veure'ns. Per tant, dir que moltíssimes gràcies, tota la sort del món, i res, fins aviat, ens veiem el mes de maig.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Dicamem, patrocina avui el retard de 7 minuts sobre l'horari previst d'Agnès Marquès. Doncs això, 7 minuts passen de les 8. Normalment Agnès Marquès ve molt valenta i diu, estàs passat, però avui, com que el retard el patrocina un 2x2, sí. Dicamem no s'ha atrevit a dir-li
no,
res.
No
us penseu.
He quedat esparverada.
L'ha vist passar i ha dit, doncs 7 minuts tard? Doncs 7 minuts tard. En tot cas, a les 10 i com cada dia, arrenca el Catalunya Nit amb el Manel Alias i l'Agnès Marquès. Avui feu versió partida. Comenceu per l'antena de Catalunya Ràdio a partir de 10:45 ja a 3cat Info per donar pas al debat electoral.
Del debat electoral, efectivament, de 10 a 10:45 per Catalunya Ràdio i després seguirem per 3cat Info. Començo pel que és més immediat, perquè s'acaba de desembargar aquesta informació que estem treballant, de fet, des que la sabem, i és que més de 3.000 professionals de la sanitat pública, compto això, metges, infermers, infermeres, van ser víctimes l'any passat d'una agressió al seu lloc de treball. Més de 3.000 en un any. Són dades impressionants, aquesta dada. Són, les ha publicat el Departament de Salut, que assegura que un 80% d'aquestes agressions les reben professionals dones, la majoria joves, i en gairebé tots els casos van ser agressions verbals, com per exemple insults o amenaces, però hi ha també casos en què la situació encara empitjora i arriba a l'agressió física. Aquesta tarda s'han donat aquestes dades, s'ha fet un acte de rebuig aquest tipus de situació del sector sanitari, tolerància zero. Hem anat a cobrir-ho per recollir veus i testimonis i la veritat és que n'hem recollit forces i bastant impactants. El Parc de Collserola, també us explicarem que estarà tancat fins que hagin eliminat el mig miler de senglars que hi ha. Els volen sacrificar tots. Avui s'ha tancat l'accés a tot el medi natural del parc arran del primer positiu de pesta porcina africana trobat al terme municipal de Barcelona. I haurem de fer actualització de l'estat de la guerra a l'Orient Mitjà, perquè el nou líder suprem de l'Iran ha enviat un missatge, no amb la seva veu, és un líder, el fill de Khamenei, que no l'hem vist, que ahir el règim assegurava que va quedar ferit en l'atac on va morir el pare, en els primers atacs que va fer els Estats Units, però a través d'una locució ha enviat un missatge, el primer, en el que insta a mantenir el bloqueig naval a l'estret d'Hormuz. Estem parlant de Mujtaba Khamenei, que ho ha dit en aquest primer missatge des de la seva elecció diumenge passat i que ha llegit una veu femenina, una presentadora de la televisió iraniana. Mentrestant, Israel intensifica els bombardejos al Líban i llança atacs al centre i al sud de la capital, a Beirut. El que ens preguntarem és si hi ha alguna alternativa per totes les reserves de petroli que hi ha al Golf Pèrsic, i ens preguntarem això. Hi ha alguna altra manera de treure tot aquell petroli de la zona que no sigui per navegació a través de l'estret d'Hormuz? Recordem que avui el petroli s'ha tornat a costar els $100 al barril per aquesta situació.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
En fi.
Això i més, va.
Això i més. A partir de les 10, a la sintonia de Catalunya Ràdio al principi, després a 3Cat Info, Manel Arias i Agnès Marquès, que avui ha hagut d'assimilar amb esportivitat que Dicamem l'ha fet anar tard. Gràcies, Agnès.
A vosaltres.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Avui una primera hora ben farcida. Hem parlat del debat electoral d'aquesta nit, el cara a cara, l'últim cara a cara i el que pot ser decisiu entre Joan Laporta i Víctor Font, que, recordeu, podreu escoltar a Catalunya Ràdio de partir de 11:15 comença l'especial. El debat en si comença a les 11. I poques vegades rebem a l'estudi un esportista tan sincer i que ens parli d'una decisió tan important amb tanta claredat com Dicamem. Si us heu perdut l'entrevista i us acabeu de connectar, la tindreu en breu ja a la primera hora del Tot Costa, perquè ha estat molt interessant. Dicament que ens ha explicat que tenia la mateixa oferta del Barça, del PSG i del Fuchs de Berlín a nivell econòmic, que no ha marxat per diners, que ha optat per Alemanya perquè vol ser el millor, i per ser el millor li cal competir a la millor lliga, li calen nous reptes i era la seva última oportunitat de sortir. Que marxarà el 2027 perquè el club ha anat a la seva esquena, però ja els ha dit que es quedarà. I que humilment ara ha perdut la titularitat, però quan arribin els partits importants ell creu que jugarà. No sé si m'he deixat algun titular, Salvo,
no,
que hagis considerat.
Jo crec que ha estat molt clar, molt sincer i molt...
Molt tranquil.
Però que a mi em sorprèn d'això, que un esportista et vingui aquí. No, jo tenia tres ofertes, i que, és que ens ho ha explicat
però
tots fil per randa.
Ell sempre ha estat bastant així. Les vegades que ha vingut, quan ha estat mig barallat amb un entrenador, ens ho ha explicat. Bé. Quan no ha comprès una decisió, ens ho ha explicat.
També t'ha dit, jo vull ser el millor jugador del món i vull que es consideri oficialment que ho soc, que això...
I de les Copes d'Europa, que aquí es guanyen per càstig.
Que no es valora. Exacte, que aquí no s'acaba de valorar.
De fet,
aquí hi ha una crítica als aficionats i al club, no?
Sí, hi ha una...
Jo crec que més a la cultura esportiva d'aquí, que ell veu que... A França diu que no ho sap perquè no han guanyat.
Però a Berlín França guanya una Copa d'Europa i para la ciutat.
Clar. Vaja, és que el que es fa a Colònia, això ho sap el Salmo millor que jo, que no hi he estat, però el que es fa a Colònia aquí no seria com a Colònia.
No, clar que no.
Hi ha una altra tradició i és... Vaja, jo he entès que és el que ell està buscant.
I hi ha un partit qualsevol de Lliga...
Hi ha 10.000 persones.
Hi ha 10.000 persones. I ell... Bueno, ja t'ho ha dit, necessita aquest estímul i necessita...
M'ha agradat molt aquesta entrevista.
Parla espectacularment, aquest.
Sí, sí.
O sigui, a mi em sap molt greu que se'n vagi, però entenc perfectament
per què se'n va. Sí, els seus motius, sí. Jo crec que els hem entès. Els hem entès tots. Sí. Dicamem, anava a dir la primera vegada, no sé si era la primera vegada que ens visitava, però durant la pandèmia li vam fer una entrevista on li vam preguntar, tu creus que ets el millor jugador del món? Sí, i va dir, sí, jo crec que ho soc.
Bé, és que ell ho pensa, fet, però no li reconeixen.
Exacte,
per això marxa.
Vaig a guanyar el trofeu de millor jugador del món, sí.
En fi, que ha estat molt bé. Enhorabona, Salvo, que ha estat picant pedra aquí des de fa
setmanes. Aquí el 2027... passa poc, però jo confio que de tant en tant encara pugui passar, es pugui tenir una sortida tranquil·la, calmada. El jugador s'ha explicat, i ha entès o s'entenen els seus motius, i que el Barça digui, escolta, doncs...
Ell també entén, per exemple, que perd pes a l'equip.
Sí,
diu que ho assumeix, que estarà preparat. Una altra cosa és el que després passi als entrenaments.
Trobades de gent que pesa dins del club de proper al món de l'handbol que, diguem-ne, el posen als peus dels cavalls. I jo crec que tot és molt més senzill que això.
Bé, perquè ja és més fàcil fotre-li la llufa de passatè que seuràs a escoltar-lo i escolta, i que si se n'anés per diners també tindria tot també el dret.
Sí, sí, però...
però no és el cas.
I a més ell diu que no té cap retret al club. És a dir, sí, la sortida, entre cometes, més elegant no pot ser. L'únic punt de discrepància pot ser el que ha explicat ell, que és que el club vulgui treure'n alguna part econòmica aquest estiu, i que ell ja ha dit que si li haguessin anat així de primeres potser sí, però
que
ara no.
És que és el que anava a dir, és que ja ha dit que si venen i m'ho expliquen, sí, es pot fer de manera,
però que no és el que ha passat.
Però per darrere no.
Però veus, en la línia d'aquesta sortida civilitzada que demana el Salmo, se'l veu més tranquil que quan es va oblidar el braçal a la Copa de...
Sí, són jugadors d'handbol, no?
No fotis. Vaja, diu que ho ha fet més vegades, ara...
No, i que la capital actual també...
És veritat. Qui és el delegat del Barça d'handbol? Que el vull disculpar, no, perquè li anava a posar...
No, no, home, no és culpa del delegat.
No,
per això,
no, ja ho ha dit ell, que no és culpa del delegat.
Les disculpes li farem arribar.
Molt bé. Però qui és?
Amb Javier Gutiérrez. No, tampoc cal.
No. Sí. Va, vull dir que té nom i per... És una persona humana i ell no s'ha equivocat, a sobre, s'ha equivocat dicament, per tant, jo li volia fotre la culpa i no era seva. Bé, estic d'acord amb la Sònia, val molt la pena recuperar aquesta entrevista amb Dicamem. A vegades les coses bones es fan esperar i després no són bones, però aquesta s'ha fet esperar molt de temps i la veritat és que ha valgut molt la pena. Enhorabona, Salmo.
Molt bé.
Ja pots marxar cap al
debat.
Aquesta nit hi ha debat, però a les 9 a Badalona hi ha l'anada de les semifinals de la Copa de la Reina entre el Badalona Women i el Barça. Ja hi tenim el Damià Aguilar. Hola, Damià, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Ja devem tenir 11 de Barça, de Badalona i de Barça per aquest partit.
Només tenim confirmat l'11 del Futbol Club Barcelona, que jugarà amb Gemma Font a la porteria, amb Bona Batlle, Irene Paredes, Aitxa, Brooks, Signi, Alexia, Patri, Pina, Vicky i Pajor del Badalona.
Bastant titular, no?, l'11.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Sí. Del Badalona només ha pogut confirmar que Maria, la portera titular, que està amb un pèl tocada, doncs jugarà, i de fet ara mateix està escalfant sobre el terreny de joc.
Doncs aquí té esperant... sort el Badalona d'haver-la recuperat, perquè és que si no havia de jugar amb porteres del filial.
Sí, era la gran amenaça que tenia l'equip local avui en aquesta anada de semifinals de la Copa. Es preveu una mitja entrada, aproximadament. Hi ha una entrada... Bé, ja, diria que potser hi ha més de 500 persones en aquests moments. Encara queda una bona estona perquè comenci aquest partit i continua arribant sense aturador l'afició aquí al Municipal de Badalona.
De les jugadores que deies, un 11 bastant titular, si potser... Graham és l'única titular que queda a la banqueta. Cal tenir en compte que el Barça té molt controlada la Lliga, que és un partit de semifinals, i que el partit és en gespa artificial, que no és fàcil. Pel Barça és molt, però, estan molt més acostumades a jugadores del Badalona.
Clar, clar, jo pensava potser que Pere Romeu preferiria estalviar-li alguna futbolista, tenint en compte que tens la tornada a casa
la
setmana vinent, però ha tirat per aquest 11 bastant titular l'entrenador del Barça.
Ara que dius que el Barça juga la setmana vinent a casa, el Johan Cruyff, recordem que és el mateix dia del Barça en Newcastle, el dimecres vinent, però que el Barça-Badalona jugarà a les 9 del vespre al Johan Cruyff. El primer que truqui al 93-201-7474 s'endú una entrada doble per aquest Barça-Badalona, el que pot suposar la classificació per una altra final de Copa de la Reina.
Doncs ja sona el telèfon. Damià, alguna cosa més des de Badalona?
Bé, sí, que és el primer partit després que aquesta setmana s'anunciés que el Badalona Women ja forma part d'un fons d'inversió que es diu Mercury 13, un fons d'inversió que té en propietat altres dos equips femenins, un a Anglaterra, el Bristol, i un altre a Itàlia, el Como.
Déu-n'hi-do l'speaker, també li deuen haver donat una prima amb motiu de la incorporació de nou capital.
És que tinc el buffer al darrere, m'està matant.
Molt bé. Damià, abraçada, fins ara.
Fins ara.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Madrid, Madrid, Madrid.
El boig de la castellana. el resultado no es contundente, nos quedan 90 más. No sé, tengo que verlo, tengo la sensación de que no ha sido tan malo. Tres veces que en la primera parte en tres goles, por la calidad que tienen.
Es lo primero que les he dicho, esto no está acabado, ni mucho menos. Conozco y ellos conocen bien a los jugadores que están en el vestuario enfrente, el ambiente que hay siempre en Manchester, el entrenador que va a volver a darles 747 vueltas al partido. Sabíamos que algo nos tenía preparados y hemos visto la alineación y bueno, pues nos lo ha confirmado Pep. Así que nada, quedan 90 minutos de mucha pelea si queremos pasar.
Madrid 3, City 0. Qui ens ho havia de dir? Ahir us cantàvem en directe a l'11 del City, dèiem, collons, Guardiola amb 4 davanters no farà presoners. Doncs va anar d'un pèl que no se'n va al carrer. Vaja, ja ho té prou pelut amb aquest 3-0 que bé, haurà de remuntar dimarts vinent a l'Etihad de Manchester. David Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. Avui? Oblideu la possibilitat de la remuntada i ens centrem en el Bayern de Múnich, eh?
Avui és dia de cova, eh?
Subidón, eh? Un subidón espectacular, ja no tant pel resultat i la pallissa i el partit en si, sinó perquè és que pràcticament ningú hi comptava, no tan sols amb la victòria davant el Manchester City. Es donava per fet que arribar amb vida al partit de tornada era, entre cometes, un èxit per l'equip d'Arbeloa, per les baixes que presentaven el dia d'ahir i per com està el Real Madrid aquesta temporada, tant a la Lliga com a la Lliga de Campions. Subidón espectacular. Ahir es parlava de sobreviure, avui es parla de que el Madrid sempre és favorit per guanyar la Lliga de Campions.
Home, com dirien ells, ni tanto ni tan calvo, però és veritat, Santi, Gerard, Mireia, ningú podia esperar tal com estava jugant el Madrid amb les baixes que tenia el Madrid aquest 3-0. És veritat que el context de partit, en això puc entendre què vol dir Guardiola, és molt particular, és el típic partit que el City intenta enfonsar el rival, pel meu gust amb massa davanters i pocs migcampistes, però vaja, Guardiola en sap bastant més que jo. I a partir d'aquí el Madrid el rebenta a contraatacs.
A mi,
amb un Valverde estel·lar que va fer un
a mi el que em preocupa és, veient el City, és que Guardiola digui que no van estar tan malament, van estar espantosos. O sigui, i que digui 3-0 són molts, a mi 3-0 són pocs.
Home,
d'entrada fallen un penalti.
Això és veritat, sí, sí.
I
vaig pensar en Dembélé, amb el, no el d'ara, el de
Liverpool.
Jo és que crec que la remuntada.
Ara, hi ha una cosa...
T'agafes
el... Hi ha una cosa, hi ha un aspecte, que no sé si el Gerard compartirà, que és el de... Jo veient aquell partit d'ahir, el que vaig trobar a faltar és... Primer vaig veure un equip nerviosíssim, el City, amb una falta de confiança, amb les seves capacitats...
Nerviós a partir de l'1-0, fins
sí,
a l'1-0,
sí, sí.
No.
I que ningú fotia un crit i un equip sense líder al camp.
Això sí.
I per fer una remuntada, tu has de tenir algú que... Sí, els estaven borrejant, sí, perdien pilotes, intentaven sortir en defensa, les perdien, intentaven fer controls, no els hi sortia ningú, i ningú... Jo mirava al camp i deia, algú fotrà un crit? Algú s'encararà amb un company i dirà... Vamos, coño. No, pues res. Era un equip xaiet. Li falta molta... O sigui, en canvi, veies els altres que cedien un córner i s'abraçaven com si marquessin un gol. Parlar amb plata, al City li falta molts ous per guanyar-li al Madrid.
I van haver-hi dues energies molt diferents, sí, sí. Per mi.
Clarament.
El City és un equip bastant apocadent.
La del Madrid completament... amb molta energia, molts duels individuals, el Pitar, que el Tego Pitar al mig donant-hi una, no, una anada i una tornada, acceptant els duels, oferint-se amb sortida de pilotes, no? Com va agradar bastant.
Sí, bastant.
Li va salvar el cul a Courtois.
Sí, va estar a punt de regalar...
Va semblar un jugador interessant i amb personalitat, i el Madrid és dels millors partits que li he vist fer sortint des de darrere, perquè el City pressionava, però pressionava...
Fatal.
De, mig de mentida, hi anava, però no hi anava. Ja. Això que vas dient al Barça, que arriba una mica tard i no hi anava, doncs li va passar al City ahir.
La bona notícia Madrid... pel Barça és que no té tan mala defensa, el Barça.
I, bueno, i el Madrid és això, que sortia.
Ni porter, sí. Perquè Donnarumma, que per mi va ser clau perquè el PSG guanyés la Champions l'any passat.
Sospitós habitual, eh? Sí. Amb la samarreta del Milan, del PSG i del City.
És veritat.
Bueno, dels tres gols, per mi dos són clarament errors de Donnarumma. En un és la màgia que hi tenia Valverde, que li sortia per tot arreu, i vaig tenir la sensació que el Madrid trobava sempre autopistes sí, però, buides.
Mira, hi ha una jugada és molt fàcil defensivament, que és una pilotada llarga que li agafen l'esquena directament des de test de porter, que la controla el primer gol, és el primer gol de Valverde. Ostres, per mi això és fàcilment defensable, jo, aquesta li fan al Barça i estem criticant la defensa del Barça durant 10 setmanes seguides.
No, és que...
És una passada aquí, vertical, eh?
Aquí hi ha dues... Per mi hi ha dos errors, i el de l'O'Reilly, crec que era, i després hi ha el Donnarumma amagant la mà. O sigui, que tant defensa com porter podien haver posat molta més barrera, molta més muralla per davant de Valverde.
Jo crec que per un moment, els primers 20 minuts, abans del primer gol de Valverde, el pla de Guardiola fa funcionar. O sigui, tenia els extrems molt bé. Era un partit per Haaland. O sigui, era un partit per Haaland.
10 pilotes en tot el partit.
Però podia haver tocat moltes, perquè Doku, que va ser de les poques coses salvables del City ahir,
però és que havia
van haver-hi 3 o 4 pilotes que es van passejar a un metre o metre i mig de la línia de gol,
i
Haaland no arribava a cap.
Era el que deia Guardiola, que havien arribat molt a la línia de fons i que havien fallat en la interpretació de l'última passada, però vaja, clar.
És que al principi del partit sí.
Quan te'n foten 3 i en accions algunes grulleres, dir que no has fet tan mal partit.
Donava la sensació que tal com juga el City, que moltes vegades és un equip molt compenetrat, estructuralment molt fort, molt compacte, que crea jugades de perill mitjançant evolució del joc, o viatjar junts, etc, etc. Ahir era o feia algo Doku, alguna acceleració, o Cherki en alguna d'aquestes que agafa, que pugui fer una última passada.
Però
poca cosa més.
El Doku tampoc no el seguien, perquè quantes vegades van veure la imatge de Doku entrant per l'esquerra i que hi havia 2, 3, 4 jugadors amb la samarreta del Madrid i que no arribaven els jugadors del City.
No. A mi el que més em va preocupar, a part de la facilitat defensiva, que Haaland anava amb dioptries o alguna cosa, no estava controlat, és la falta d'esperit d'un equip que no va tenir en cap moment una rebel·lia i de dir...
Una falta de personalitat.
Sí, el Barça, al camp de... Per posar-te un exemple, el Barça, al camp de l'Atlético de Madrid, el va rebregar la primera part, però la segona va sortir amb un altre esperit. O sigui, hi havia una altra història. El City és un equip que no sap patir, que no té capacitat de patiment, que no apreta les dents. És un equip aburgesadíssim.
A veure si de març haurem de dir el contrari, tant de bo. Però és la imatge que van donar ahir.
La imatge que van donar ahir.
Sí, queda clar que no confies en la remuntada, eh?
Home, o els hi foten una transfusió de sang d'algú, o...
En l'altra visió, la visió a Madrid, jo que t'ho he dit, a la Lliga no l'he vist,
eh? No,
és que jo...
No l'he vist a la Lliga. Ara Champions es transforma, hi ha una transfusió de sang,
li
també.
Li anava preguntar al David.
No, però és que a la Lliga es troben equips que corren.
La part bona pel Barça...
David... O sigui, a l'Elche els apretarà més que el City.
Bueno, és que ja ho vam veure.
La part bona pel Barça, David, és que dissabte contra l'Elche, jo veig... tot i que l'Elche està al límit del descens,
està molt malament.
Jo veig que l'Elche pot sucar aquí perquè el Madrid torna a jugar dimarts a Manchester.
No sé si serà aquest cap de setmana, però arribat a aquest punt, el Madrid, si té que escollir una competició, evidentment tira per la Lliga de Campions. Jo crec que si tenen que rotar, i jo crec que rotaran,
sí,
perquè té moltes baixes...
Sí, tu vols dir que veuen més probable eliminar el Bayern, per exemple, que remuntar-li 4 punts al Barça?
Però això ve a l'escull de la història del Madrid. Quan tenen que escollir o tenen que dosificar, sempre prioritzen la Lliga de Campions. I ara, després de l'ambient que es va respirar ja al Santiago Bernabéu, després de la sorpresa de veure que no t'han eliminat i que pràcticament has eliminat tu el Manchester City, que serà el Bayern de Múnich el teu proper rival, que potser Mbappé podia forçar en el partit de tornada davant el City, jo crec que no forçarà i s'esperaran a la següent ronda, pensant en la Lliga, però bàsicament pensant en la Lliga de Campions. Jo crec que a partir d'ara el Madrid intentarà la Lliga de Campions perquè ho han fet altres temporades. Com deia el Gerard, jo no sé si aquesta versió del Madrid tindrà continuïtat, però el d'ahir va ser molt estrany. És impossible que un fa 48 hores li diguin que el Madrid guanyarà el City, que pallissaran el City i que no serà protagonista ni Vinícius ni Courtois, que va fer una gran parada, però no va ser aquell partit típic de Courtois de 10 punts. parades, és així. No. El protagonista va ser Fede Valverde, que evidentment va fer el seu millor partit des de que defensa la samarreta del Real Madrid.
Sí, Courtois no va ser protagonista, però
no.
Si Courtois no hagués tingut aquella acció, única acció, el partit no, l'eliminatòria et canvia absolutament. Vull dir que...
És el gol de Cubarsí.
És el gol de Cubarsí, tal qual.
El canviem pel penalti que va tirar Vinícius?
Sí, sí.
No, però per mi un 4-1 també és diferent que un 3-0.
Potser.
Per mi el fet d'aconseguir marcar un gol per mi és més diferencial, per mi.
Sí, li va cedir el penal a Fede Valverde, però no va voler.
Però un 3-1 encara hauria estat
millor.
Bé, el David no hi confia, el Santi diria que tampoc.
Parlo des de l'experiència, no hi confieu.
Jo no hi confio, veient el City que vaig veure ahir.
Bueno, però això podem...
No, i veient que té uns jugadors... o sigui, Haaland serà un gran golejador, que sí, però líder, això no sembla, eh?
I menys contra el Madrid, que acostuma...
I Savinho serà un gran regatejador, però sobrat de...
Ahir no va tenir el partit.
Sobrat de personalitat no va, eh?
Sí. Però això és futbol i tot pot passar, sí, perquè de la mateixa manera que ahir no li entrava res al City...
No tenen un Valverde.
Però dimarts que ve pot ser una història del tot
Valverde
diferent.
Valverde pot jugar malament, però li fotrà 4 crits a l'equip. No tenen un Rüdiger, no tenen un Courtois, no tenen... O sigui, no tenen... O sigui, aquests es miren i sembla que s'hagin conegut a arribar al vestidor, que no es veuen.
Tenim dos nos, Autet, Ruiz.
Jo vull donar-li un puntet de...
Vinga, puja el carro.
Jo crec que sí, hi ha opció.
Vinga, tenim dos sis.
El futbol és multifactorial.
99% de fe, 1% de possibilitat.
Això, què quis dir, sí o no?
Sí. Sí.
Creu, quan dieu que creieu que remuntarà, voleu dir que en opcions posaríeu 51% pel City i 49% pel Madrid, eh? No us ho creieu ni vosaltres. Que hi ha una opció... Perquè això és futbol i que hi ha una opció que passi,
una
sí. Però creure que remuntarà és pensar,
Sònia,
que sí, estic convençut.
A Rüdiger se li creuen els cables, li foten una vermella al minut 15 de partit.
El Madrid amb 10 guanya
l'Atlètic. No, que això que diu la Mireia, que pot passar.
Santi, prou ja. Dic que sí únicament perquè jo sé que no puc estar a la mateixa balança que tu.
Però que pot passar que el City... entri molt bé en el partit i es trobi amb un 2-0 al minut 10, i aleshores sí, sobre l'eliminatòria.
Guanyarà el partit al Madrid,
però,
a la tornada.
Però ara mateix el normal és que el Madrid passi.
Estem rodejats de gent pessimista.
Convencent a una cosa que no estava ni convençuda, jo.
Guanyarà el Madrid amb gol d'Asensio.
Rüdiger mira a Haaland. Però si a Rüdiger els corners els marcava el Fran García i no li deixava tocar bola.
El descans...
I li arribava les pilotes.
El descans ho tenim capgirat, això. Hauríem de canviar la defensa sencera, però...
No. Com va dir Flick, són dos partits de 45
correcte,
minuts.
Correcte, sí.
2-0 i 2-0.
2-0 i 2-0.
Sí, aquesta tertúlia que es guardi, no? S'està
gravant.
Pot ser un partit de 0-2 i 0-2.
Ja pujaran al barco. A veure què en pensa la nostra gent. Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Creieu que el City remuntarà l'eliminatòria contra el Madrid, sí o no?
Doncs mira, 7 de cada 10 persones que han votat creuen que no. Un 71% dels que han participat a l'enquesta diuen que no, un 29% diuen que sí. El Guillemau diu el City li pot clavar 3 gols al Madrid, però veig difícil que el Madrid no marqui. L'Ostroc, no cal ni que es presentin a la tornada. El J. Alfonso diu, amb el pànic que li té Donnarumma al Madrid des de la jugada aquella de Benzema de fa anys quan era porter del PSG i la baixa forma golejadora de Haaland, impossible. La Fina Mas, el Madrid té la flor al cul, ja ho sabeu, és com els gats, sempre cau dempeus. L'Àlex Cat diu, no, de cap manera, per molt greu que em sàpiga dir això, a Guardiola se li han apagat els llums. Fa 2 anys que el City fa pena, ja no convenç els jugadors, no té solucions tàctiques i se'l nota esgotat. Ha de parar i descansar. Veig impossible que el City li faci 4 gols al Madrid i que no rebi cap gol en contra. Tant de bo m'equivoqui. L'Àlex SG, si no torna a fer una guardiolada, entenc que ho diu per l'alineació, tindrà les seves opcions. I el Ximo Maki diu al Barça no li convé que el Madrid caigui ja. Tindria tot el temps del món per preparar els partits de Lliga i això deixa el Barça sense marge d'errada, que caigui més endavant, això amb el Bayern o el PSG.
Això no està mal vist. Reconec que abans de pensar que remuntaríem, vaig pensar que potser l'eliminatòria contra el Bayern ens depara una alegria que no comptava amb aquesta...
No, i si no tens el PSG,
sí,
per
sí.
Cert, des d'aquí enviar una gran salutació i un homenatge a Ivan Rakitic, per haver posat el Barça en el camí, en el costat que el va posar al sorteig. Perquè vaig veure ahir el PSG...
I el Bayern el dia abans, no?
I vaig veure en directe el Barça contra el Newcastle.
S'ha dedicat...
Estaríem parlant ara de veure si remuntem 5 contra el PSG.
S'ha dedicat el PSG...
Després de l'Atlètic de Madrid.
El Chelsea empatava al Parc dels Prínceps fins al minut 75.
Sí. L'últim quart d'hora del PSG és...
És que l'escridassada d'Enzo Fernández als seus companys...
Això és el que vaig, escridassada. Quin Enzo Fernández té al City? Ningú,
no, cap ni un.
Ningú crida, ningú s'emprenya, no hi ha un tio dolent.
No ens convencereu. David, i a tot això, clar, a Madrid, que era una revetlla amb Mbappé i tota la pesca, ara festa major, eh?
Sí, sí, una ressaca espectacular, parlant molt del recital tàctic d'Arbeloa davant el mestre Pep Guardiola. Fa una setmana ningú hi comptava amb la continuïtat d'Arbeloa la propera temporada. Avui ja es parlava de que ha donat un pas endavant i que potser sí que mereix una oportunitat de continuar la següent temporada, però això és el Real Madrid i tot dependrà de la piloteta. Si palmen aquest cap de setmana, tornarem amb la cantinela de que es busca tècnic de cara a la propera temporada, però sí que és veritat que a Madrid ahir ningú pràcticament hi comptava amb la victòria davant el Manchester City i que ara de cop es veuen pràcticament a la següent ronda de la Lliga de Campions i com diuen per aquí, quan el Madrid arriba a les eliminatòries finals de la Lliga de Campions, sempre estigui com estigui el Madrid, sempre favorit.
Bé, doncs jo encara confio en el City, però per si de cas tenim el mur de contenció del Bayern. És veritat que al Bayern li van caient jugadors com a mosques, potser en previsió d'un possible duel.
I la setmana abans de jugar cauran...
Sí. De moment està lesionat Neuer, l'altre dia Alfonso Davies, Musiala...
Musiala ha tornat, no?
No, Musiala va tornar i es va tornar a lesionar. Sí.
Jo el que me n'aniria oblidant és d'allò de... que el Bayern els hi farà mal. Jo en tinc prou amb que el Bayern passi.
Sí.
No. Mal li faran ells al Bayern.
Jo segueixo pensant que els davants caiguin millor.
No.
Això tens raó.
Només confio en el PSG, jo.
Sí.
Només confies en el PSG.
Sí. Amb el Bayern ni parlar-ne. El Bayern se'l pelen.
Però, va, va.
El David és el que va començar la temporada, o no et diria la temporada, fa un mes va dir 0 opcions que el Madrid guanyi aquesta Champions.
Sí. No la guanyaran, però ens faran patir.
Com arriben a una final contra l'Arsenal, ja em diré si no la guanyen.
Vinga, va.
Deixem-ho aquí. Aquesta tertúlia avui està carregada de pessimisme i no són dates ni hores. David, abraçada, gràcies.
Adéu, abraçada.
I gràcies al Santi Jiménez, al Gerard Tautet i a la Mireia Ruiz.
Gràcies.
Podeu anar-vos anar en pau. Nosaltres farem una pausa i hem de parlar dels 2 anys de Manolo González de la banqueta de l'Espanyol i de bàsquet. Molt de bàsquet. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
Això no ho diu ningú.
No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb un milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a un milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El Barça no és d'un president. El Barça és de tots i totes. El Barça no pot viure de decisions d'última hora, ni de promeses que duren un estiu. El Barça necessita rumb. Vota Víctor Font. Vota Barça.
Òpera a les venes, un espectacle musical que dona vida a una de les històries més grans de Catalunya, el Canal d'Urgell.
Amb escenes corals del millor repertori operístic, viatjarem pel passat, present i futur d'aquest projecte colossal.
Úniques funcions, 19 d'abril al Teatre de la Llotja de Lleida i 20 d'abril al Palau de la Música Catalana a Barcelona.
Entrades a canalsurgell.org.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar. torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Me'n vaig. El viatge en la literatura. Al MUT 2026 parlarem del viatge a través d'obres literàries. Viatges plaents, involuntaris, forçosos, els que ens transformen i els que ens fan mal. Festival de Literatura MUT, del 19 al 21 de març a Olot i del 26 al 28 de març a Girona. Més informació a festivalmut.cat.
Dues ciutats veïnes. Dos estils molt diferents. El millor futbol femení català, cara a cara, en una eliminatòria decisiva. Semifinal de la Copa de la Reina, partit d'anada. Badalona Women, Barça, a TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta nit.
Sintonia d'Espanyol reservat. Sergi Andreu, a la de nou.
Com anem?
Sergi ja ha tancat el piano. De seguida parlem de l'Espanyol reservat, però abans, avui fa 2 anys que Manolo González seu a la banqueta de l'Espanyol.
12 de març del 24, després del destituït Luis Ramis, li va agafar el relleu, va debutar a Saragossa amb una victòria, segona divisió a l'Espanyol aleshores, I han estat 2 anys intensíssims, muntanya russa de l'Espanyol. A ell li deuen haver semblat 8, perquè ha passat de tot. L'ascens a primera divisió amb aquella promoció amb l'Oviedo, la temporada 24-25 salva l'equip a l'última jornada en un partit agònic contra les Palmes, la tercera temporada, que és aquesta, fa una primera volta molt bona i una segona, com ja veieu, doncs, que és un autèntic malson, amb 10 partits ja sense guanyar. L'aniversari del segon aniversari del segon any li arriba al mig d'aquesta ratxa. Això sí, la part bona és que l'equip és 737 punts i que encara té opcions a pensar en gran, tot i que la ratxa no combina això. Però si sentim avui, per exemple, a la roda de premsa que ha fet Edu Expósito, un dels capitans, el vestidor està molt tranquils, tot i que fa 10 partits que no guanyen, i escolta'm, per què no pensar més enllà de la permanència?
Nosotros tenemos un objetivo y una ilusión. El objetivo es la permanencia y la ilusión es poder entrar en competiciones europeas. Primero tendremos que conseguir el objetivo y luego todos ilusionarnos a ver hasta dónde podemos llegar. Pero sin decir que esto es un desastre ni nada por el estilo, si no lo conseguimos. Primero nos tenemos que centrar en lo que ya hemos dicho y cuál ha sido nuestro mensaje desde el inicio de temporada. Cuando consigamos eso, a ilusionarnos y a darlo todo para ver hasta dónde podemos llegar.
Mira si duran poco los entrenadores a l'Espanyol, que Manolo González ahora porta dirigits amb el primer equip 85 partits. Quan acabi la temporada, en durà 11 més, que són 96. Amb 96, estarà dins del top 10 d'entrenadors amb més partit en la història del club.
Clar, és que ara estava pensant quan fa que l'Espanyol no li dura 2 anys un entrenador.
Sí, sí, pues...
Rubi va durar 2 anys.
No, un any clavat. No, no.
T'imagina.
No, hauríem d'anar a Pochettino.
Sí, calcula. Sí,
perquè Aguirre tampoc va durar 2 anys, Sergio González no va durar 2 anys, Quique Sánchez Flores no va durar 2 anys, Vicente Moreno l'any de segona... No, tampoc no va acabar la segona temporada, Vicente Moreno. Mm-hmm. No, no, dues... No, no, és això ja, Pochettino.
L'Espanyol reservat...
Sí, a veure, hem fet una entrevista, jo crec, bastant interessant amb Jordi Lardín, que ha estat exjugador de l'equip i exdirector esportiu. I, a més, Lardín, que va viure una ratxa pitjor que aquesta, la temporada 92-93, que va acabar amb l'equip a segona, sap perfectament com es viuen aquestes ratxes i com se surt, entre cometes, com s'intenta sortir d'aquestes dinàmiques. Més enllà de la qüestió esportiva, d'analitzar l'equip de Manolo, ens ha parlat també de Sergio Ortega, que és el nou coordinador de l'àrea esportiva, de la direcció esportiva, perquè ell, amb ell, amb l'Ardín, Sergio Ortega va començar a treballar a l'Espanyol. I el coneix molt bé. I és interessant el que ens ha explicat de com funciona una direcció esportiva i del que pot aportar Sergio Ortega, més enllà d'analitzar la situació de l'Espanyol amb l'Eudald Serra, amb l'Oriol Vidal, Ivan Molero... Bé,
molt bé.
Interessant l'entrevista amb Jordi l'Ardín, sobretot.
Farcidet, com sempre, també l'Espanyol reservat.
El trobareu a l'app i al web de Catalunya Ràdio i del 3CAT.
Gràcies, Sergi.
Apa, adéu-siau.
El 5è quart.
És una baixa que serà llarga i una baixa importantíssima, la del Lapro. Un jugador amb un talent diferent, amb una qualitat diferent, amb una capacitat de creació diferent i desafortunadament durant la temporada ja l'hem perdut moltes vegades per aquests problemes recurrents i és una nota molt negativa.
I tan negativa. 3 mesos de baixa s'estarà Nicola Provitola, l'escorta del Barça. És la notícia a la prèvia del Barça-Hapoel de Tel Aviv de demà a l'Eurolliga. Macià, Antoja, Ballesteros, bona tarda.
Bona tarda.
Déu-n'hi-do, ara parlem del partit de demà, Ernest, però és una autèntica sotregada ara que semblava que el Barça buidava la infermeria. És veritat que la temporada de la Provitola està sempre oblidada entre una cosa i una altra, eh?
Sí, per tant, és una baixa important, però aquesta temporada tampoc se l'ha pogut disfrutar gaire i quan ha estat no ha estat al 100% i tot i així ha ensenyat cosetes, però ja no és el de les temporades anteriors. Per tant, 3 mesos, si es compleix el termini que el Barça en Panther també va dir entre 2 i 4 setmanes i van ser una i mitja, no? Per tant, si es compleix el termini, es perd la temporada o arriba almenys a la final de l'ACB, que està per veure si el Barça la pot jugar, s'escurça el termini perquè, evidentment, la Provitola té ganes de, suposo, renovar o posar-se al mercat de cara a l'any que ve, doncs poder demostrar que està més o menys recuperat. Tractament conservador vol dir que segurament aquests 3 mesos es pot intentar escurçar una mica, però vaja.
Que acaba contracte la Provitola.
Sí, sí.
Ah, amic.
Ostres. Sí, de fet, a principi de temporada l'estaix d'Andorra ens va comentar que a més a més estava en bona sintonia per renovar amb el Barça, però que evidentment s'aniria veient i s'està veient doncs, que amb les lesions no serà fàcil. I abans ha comparegut Tomas Satoranski i també és un altre dels que acaba contracte, veterà, se li ha preguntat i de moment el Barça no fa moviments perquè suposo que no els veu com a prioritaris, si és que els vol renovar, que jo crec que la majoria d'aquests jugadors, doncs Vesely, Satoranski, la Provitola, doncs no continuarà. Ja ho veuré, Billy, Hernán Gómez, no, crec personalment que no continuaran o que almenys no són prioritaris.
Bé, doncs ja veurem què passa amb el futur de la Provitola i amb de tants d'altres, però Laura, Xavi, és evident que és un contratemps important, ja que perdrà gairebé per temporada. No el teu millor jugador, perquè ara ja no ho és, però un jugador que sempre... Vaja, sembla de l'absoluta confiança de Xavi Pascual.
Home, jo tinc la sensació de que perdem un dels generadors més importants i de visió de joc de l'equip, no? Al final era un jugador que sí que és veritat que d'inici no hi podíem comptar gaire perquè venia de la lesió de genoll i li havíem de donar temps, però semblava que a poc, a mesura que ell podia tenir una mica de minutatge, inclús en finals de partit, ja se li donaven pilotes importants perquè fos ell qui prengués les decisions i acabés la pilota on volíem. Però clar, és que cada vegada hi ha hagut un problema afegit i aquest final jo no hi conto en què estigui a final de temporada. Per l'edat que té, per la lesió de la que ve, i perquè al final estem parlant d'un tendó, no estem parlant d'un tema muscular, no? Mm-hmm. I no me'n refio massa d'aquests timings que estan donant, i és una molt mala notícia pel Barça, sí.
Valles.
Jo la meva opinió és que no jugarà amb el Barça, i que no seguirà jugant amb el Barça, perquè fins ara arrossegava moltes lesions. Aquesta l'única cosa que ha fet és agreujar una situació on, a més de març, en cap moment el club no li ha notificat l'interès per intentar arribar a un acord. L'APRO, evidentment, és d'aquests jugadors i el posem dintre el sac, no? Jordi, a vegades sembla que aquí puguem que tots es vulguin quedar a Barcelona a viure, no? Però és un jugador que arrossegava moltes lesions i s'ha de ser també sincer, no? Vull dir, un jugador d'aquestes característiques, que és un gran generador ofensivament, però físicament no pot estar bé, al nivell que s'està jugant a l'Eurolliga, és molt difícil mantenir un jugador així, no?, per molt bo que sigui, i per tant, doncs, ell no compta a hores d'ara poder continuar, i per tant, el que s'especulava amb la possibilitat de que al final, l'any que ve, pogués tornar en el joventut, té 36 anys, doncs, si ell realment té ganes de jugar, té... interès, propostes d'equips de fora de Catalunya per poder continuar jugant a un bon nivell, per treure més diners, però també per poder jugar a Eurolliga, però si ell, en canvi, en 36 anys, considera que amb les lesions no vol forçar, doncs torna a ser una altra opció per tornar a Badalona, no?
Ell té la vida bastant muntada aquí, suposo.
Sí, si
té alguna oferta important l'haurà de contemplar, però no té molt sentit això que explica el Xavi Ballesteros. Demà, Barça-Poel, a 8:45 del vespre, al Palau Blaugrana, però Ernest, a porta tancada.
Efectivament, serà el segon partit aquesta temporada que el Barça jugui a porta tancada. La veritat és que la Poel a fora baixa una mica. Realment, últimament ha perdut 5 dels últims 6 partits, però tot i així, amb les circumstàncies que està el Barça i sense públic, doncs és un partit molt difícil. I avui queden 8 partits perquè acabi la fase regular. Xavi Pasqual ha fet números sobre opcions que té el Barça d'entrar a play-off o a play-in. I passaria per anar bé per guanyar la meitat d'aquests 8 partits. Per almenys aspirar a play-in estaria bé. I per play-off potser en calen 5 segur. I 6, i 7 i 8 també, clar, òbviament, per entrar a play-off. Per tant, no està fàcil.
En té més a casa que a fora, potser?
Sí, el que passa que el de casa, clar, aquest de que demà, ve, és en territori neutral. Sí, sí. Que... Sí.
Per què jugar a porta tancada? Perquè el València, per exemple, jo diria que ja en va jugar... Ara no sé qui va ser, que va jugar contra un equip israelià a porta oberta.
Pels abonats.
Ah, el València, va, això
pels
mateix.
Pels abonats. Bé, per temes de seguretat. Aquí sí que és un tema de criteri. És criteri.
Sí, ho decideix el Barça, eh? No és una decisió policial.
Mossos, en concordança amb els Mossos, clar, els dos.
D'acord. Bé, doncs és evident que és un contratemps. 3 derrotes seguides del Barça a l'Eurolliga. La veritat és que demà seria important pel rival que és i per no entrar en una dinàmica que t'allunyi de play-off i gairebé et compliqui zona de play-in, Laura.
Sí, sí, bueno, és que al final estem en un moment de temporada tan clau que ara qualsevol partit que et deixes perdre, a més els de casa, no? Haurien de aquí aferrar-se bé, sobretot també amb la notícia de la Provítola, per no fer-la encara més important i perquè no pesi dins del vestidor. Haurien d'aconseguir fer un bon partit demà, amb totes les pegues que és no tenir públic, que jo hi he jugat així i realment és molt desagradable, però tirar-ho endavant i aferrar-se en aquesta Eurolliga i aferrar-se a la classificació, sí.
Doncs demà aquest Barça-Poel no hi haurà públic, però sí que hi haurà tot gira a l'Eurolliga, com cada partit del Barça a Europa, amb el Macià, la Lloberes i companyia, a partir d'una estoneta abans. Per la seva banda, la penya Valles ja és a quarts de la Champions i diumenge tenim un clàssic del bàsquet català, un Joventut Barça a Badalona, que jo crec que en aquest cas és més important per la penya per no complicar-se el play-off cap al Barça.
Sí, a més jo crec que és un moment ideal, no? S'ha generat allò del hype, no?, que es diu tant, no només amb l'arribada de Ricky i de Parker, sinó perquè és un partidàs. Serà el 5è partit en els últims 15 anys, Jordi, que sembla aviat dit, que superen els 12.000 espectadors de l'Olímpic, no?
Caram,
per tant, doncs, és una bona notícia. Wow. En els anteriors 4 partits va ser un de play-offs contra el Madrid i els altres 3 contra el Barça, per tant, és habitual, però en tot cas crec que és una bona oportunitat perquè el Joventut pugui donar un bon espectacle, pugui sumar una victòria, com molt bé dius, per consolidar-se entre els 8 primers i agafar confiança de cara a dimarts i intentar guanyar Màlaga perquè aconseguir la primera posició que li donaria el dret al factor pista en els quarts de final, que també és molt important, tenint en compte que ja no s'amaga ningú, Jordi, ho diu Parker, ho diu Hanga, ho diu tothom, l'objectiu és guanyar la Champions League.
Sí, sí, és evident que és l'objectiu que té a l'abast la penya aquesta temporada, i ves que no tingui raó el Xavi que prioritzin el partit de Màlaga per damunt fins i tot d'aquest duel contra el Barça. En canvi, Ernest, el Manresa, en parlàvem ahir amb Pierre Oriola, se li ha acabat la campanya europea.
Sí, la veritat és que pista contrària a un partit, el Joventut ja sap què és això de l'Eurocup, el Ballesteros ho ha patit aquestes últimes temporades amb un equip, la penya, que en teoria doncs podia haver aspirat sobretot un any, no?, a guanyar-la, i és un partit és molt cruel, i el Manresa, que juga bé i que té un estil de joc definit, doncs evidentment li falta múscul pressupost en relació a equips com el Telecom, i vaja, jo crec que és el que vam comentar ahir, el Manresa no va jugar pas malament, però va ser, és, no és que vagi ser, és que és inferior al Telecom, llavors, doncs, al Tour Telecom, llavors, doncs, va passar el que havia de passar.
Acabo amb un apunt de la Lliga Femenina. Fa uns dies us vam informar del relleu a la banqueta de la Penya i si asseia Miqui Calderón, però avui n'hi ha hagut un altre, Valles. Fabián Tellez serà el nou entrenador de la Penya Femenina fins a final de temporada.
Derrotes consecutives que han fet que ara mateix el Joventut estigui empatat amb el penúltim classificat, per tant, en la posició de descens. Què vol dir això? Que en el pròxim partit, que jugarà d'aquí dos diumenges, Cadí-la-Seu, Joventut, això és una final pels dos equips, s'especulava amb la possibilitat de que la Penya, que una de les prioritats podia ser Isaac Fernández, no l'ha pogut fitxar, ni en principi estava contemplat, perquè hi havia l'única opció era fins al 29 de febrer per fitxar jugadors i entrenadors d'un altre equip que hagin entrenat un altre equip en aquesta mateixa temporada. Per tant, qui hi havia lliure era Fabián Tellez, coneix perfectament la Lliga, coneix perfectament el que és les jugadores i, per tant, fitxatge per intentar evitar una situació que seria dramàtica, que és perdre la categoria.
Bé, canviar d'entrenador dos cops en una temporada no és una bona notícia. És evident que no van bé les coses aquest any a la Penya. N'anirem parlant, senyors i senyora, ho hem de deixar aquí. Macià, Antoja, Ballesteros, abraçada, gràcies.
A vosaltres. Adéu.
Bona nit.
Una pausa i rematem el Tot Costa.
Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Instruccions per construir futurs. Col·loca a la base una educació de qualitat. Ves-hi apilant aprenentatges i experiències increïbles. I per últim, contempla com els teus fills arriben tan amunt com puguin somiar. A l'escola construïm futurs. Preinscripció escolar 2026-2027. Del 4 al 18 de març, educació infantil de segon cicle i primària. I del 6 al 18 de març, educació secundària obligatòria. Més informació a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
El Barça no és d'un president. El Barça és de tots. Construirem el nou Palau. El millor pavelló d'Europa. Per tornar a fer gran el Barça de bàsquet, vota Víctor Font. Vota Barça.
Tres minuts i les nou. Abans d'acabar, la Sònia remata el Tot Costa. Abans, però, passarem per Badalona. Hola de nou, Damià Aguilar.
Hola, bona nit.
Abans ens oferies l'11 titular del Barça per aquest partit d'anada de la semifinal de la Copa de la Reina. Ara tenim també el del Badalona.
Sí, la confirmació que us deia abans. Maria a la porteria amb una defensa de 4 amb Itziar, la capitana Majarín amb Carmona i Barclays, al mig del camp Paula Sánchez, Maria Llompart i Ana González i més avançades Irina, Vanini i Julva. Surten les jugadores al terreny de joc, les 11 de cada equip, amb una entrada boníssima per aquest partit que ofereix en directe Televisió de Catalunya.
Doncs gran ambient a Badalona i els dos 11 ja cantats amb el del Barça, ho dèiem abans. Pere Romeu gairebé no s'ha guardat de ningú per aquesta anada de la semifinal de la Copa de la Reina. Damià, gràcies.
Gràcies.
Sònia, remata-ho.
Un cop acabi aquest Badalona-Barça de Copa de la Reina, a TV3 també podreu seguir, com aquí a Catalunya Ràdio, el debat electoral, l'últim cara a cara decisiu entre els dos candidats a la presidència del Barça, Joan Laporta i Víctor Font. De fet, a Catalunya Ràdio començarem un especial a 10:45 de la nit, un especial debat que anirà fins la 1 de la matinada. El dia en què el Tot Costa hem rebut la visita de Dick Amem, el capità del Barça d'handbol, que parlava per primera vegada de que es va saber que el 2027 marxa al Füchse de Berlín. Ja ho ha comunicat, ho ha fet oficial el club alemany. Tenia explicat, dicament, la mateixa oferta econòmica del Barça, del PSG i del Füchse de Berlín, que no marxa per diners. Diu que vol anar a Alemanya perquè ell vol ser el millor, per ser el millor li cal competir a la millor lliga, li calen nous reptes i tenir la sensació que era la seva última oportunitat de sortir amb l'edat que té, que marxarà això sí el 2027 perquè no li ha agradat que el club anés a intentar vendre-la aquest estiu i que ell té presa la decisió de quedar-se aquí una temporada més, que ha perdut la titularitat però que quan arriben els partits importants ell creu que jugarà i que aquí a Barcelona té la sensació que les Champions no es valoren, que per una cultura esportiva que hi ha aquí, doncs, per davant va el futbol, tant cap masculí com femení, també va el bàsquet per davant i que ells són el quart esport. Partits acabats. El Sancho Sport 1, Rayo 3 a la Conference i Panathinaikos 1, Betis 0 a l'Europa League.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente, la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré, pendent de les xarxes socials, la Júlia Aparicio al control central. Gràcies a l'equip de realització d'Esport 3 amb el Ferran Gràcia al capdavant i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa i amb el tram final, amb l'últim dia de la campanya electoral del Barça. Sergio, tu creus que pots remuntar el City?
La ignorància és muy atrevida, ¿no?